Brata, aquell disc. I avui volem parlar de Verdaguer. Avui volem parlar de Verdaguer, que a part de ser una estació de metro, doncs a Barcelona, de la línia... Crec que és groga, no? 4 i 5, oi que sí? És groga i blava allà al passeig de Sant Joan. Doncs a part de ser una estació de metro, doncs va ser un poeta importantíssim. Va ser Mossènia. Va ser Mossènia, atenció, i va ser poeta, el gran poeta que va passar doncs, del romanticisme a la modernor a catalana. Fins i tot la seva poesia crec que està escrita abans de Pompeu Fabra, per descomptat, va morir abans, i llavors està escrita doncs, en català, com que es consideraria català antic, no normatiu. Té una història molt, molt interessant. I avui volem parlar una miqueta d'ell. Ho volem fer doncs, amb l'ocasió d'un llibre doncs, que ha escrit Joan Centenac Sunyol, que es diu Per abastar una estrella. I en aquest cas el que agafa és el cant de Gentil, aquest poema, aquesta poesia... que és el cim literari del Canigó, que és al seu temps, doncs, segurament el cim literari, un dels cims literaris de Verdaguer, 1885. Quan Canigó doncs, estava a la impremta, ell, Verdaguer, doncs, seguia pensant en aquest cant de Gentil. I sobre aquest llibre, sobre el procés doncs, de la redacció final doncs, d'aquest text, d'aquesta poesia, doncs, tracta aquest llibre. I saludem sense més en Joan Centenac Sunyol, és professor de literatura catalana a la Universitat de Barcelona, amb un peu posat en la cultura medieval i l'obra de Ramon Llull, doncs aquí, a dos illes de distància, i l'altra en la literatura del 800, en el que entraria, doncs, en Verdaguer. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doni-do, aquí una introducció més llarga, no callo ni sota l'aigua, ni sota l'aigua.
Bé, Déu-n'hi-do, sí, però vaja, has explicat ja moltes coses interessants, que ja està bé, ja està bé.
Així, per posar una miqueta doncs, en context tot el que anem a fer ara amb tu. Mira, fullejava aquest llibre, em recordava doncs, a Leonard Cohen, perquè Leonard Cohen, una de les seves cançons més conegudes, Aleluia, que, en fi... que ha estat ultraversionada i molta gent el coneix per aquesta cançó, va estar molts anys, no em vull recordar, però jo diria que 6 o 8 anys escrivint el text, i fins que no el va tenir escrit, doncs no va gravar la cançó. Això és habitual, no? Que grans genis passin anys per acabar doncs, de dir definitivament, ara tinc acabat el text, no?
Bé, no sé si és el cas ben bé d'en Leonard Cohen, perquè sí que això passa de vegades, no? que escrius una primera versió, la deixes al calaix i tornes i no acabes de veure-ho. No? Aquest cas sí que és el cas de Verdaguer, que de fet ell va compondre el Canigó al llarg de 5 anys, que són uns quants anys, però en realitat, si ho comparem amb el que va trigar a enllestir l'Atlàntida, que va trigar molt més, doncs tampoc no són tants. Però suposo que et refereixes a la qüestió del cant de Gentil, que ell doncs, en va fer unes versions, després hi va tornar, no acabava d'enllestir-ho, i sí, va ser una redacció llarga, i llavors, doncs, com que ell guardava tots els paperets que escrivia, doncs n'hem conservat una trentena d'esborranys. Llavors sí que realment el que és molt excepcional és conservar tants manuscrits d'un autor referits a una única poesia, no? Això sí que diguem, no és gens habitual, i a més que la canviï tantíssim, perquè de fet són redaccions diferents. Ell volia que el protagonista de Canigó, Gentil, cantés, un moment determinat va decidir que havia de cantar just abans de morir, i llavors el contingut d'aquesta cançó la va anar modificant fins a arribar al cant de Gentil que va publicar l'any 85, que aquest és una de les peces seves més conegudes.
Aquí a Ràdio Villa tenim molts oients que estan aprenent la nostra llengua perquè els hi recomanen des del servei lingüístic doncs, d'aquí dels Consells de Formentera i Eivissa i escolta, doncs, per aprendre doncs, més el català. Com els hi podríem explicar, i fins i tot gent doncs, que és nascuda aquí i que no coneix la figura de Verdaguer, la centralitat de Verdaguer en les lletres catalanes?
A veure, Verdaguer és d'alguna manera la culminació de la Renaixença. La Renaixença el que volia era que la literatura catalana tornés a tenir doncs, un lloc entre les literatures europees i per això doncs, la segona meitat del segle XIX va haver un seguit de poetes que diguem, es van confabular per tirar-ho endavant. Llavors n'hi ha alguns que són bons, que tenen una qualitat indubtable, però el cim és Canigó. I el Canigó és Verdaguer. Primer amb l'Atlàntida, que va ser un cop fenomenal, va ser traduïda a múltiples llengües, i després Canigó és la obra que confirmaria aquest paper de Verdaguer com a figura capdalt de la Renaixença i que després diguem, ha influït moltíssim en autors posteriors. És a dir, sense Verdaguer, un Carné, un Foix o altres autors, com una Antònia Salvà, doncs serien segur boníssims, però diferents. No? I, per tant, és en aquest sentit que Verdaguer és a la base de tota la literatura, especialment de la poesia catalana o en català del 19 i del 20, i crec que fins al 21, encara continua havent-hi autors que llegeixen Verdaguer i a partir d'aquí escriuen les seves obres.
Sí, podríem dir que Verdaguer és el pare de la literatura moderna en català.
Sí, jo crec que no n'hem desencaminat si ho plantegem en aquests termes. Sí.
És paradoxal i forma part de la màgia i el misteri de la seva figura que hi venia precisament, era molt modern, però al mateix temps era un mossenya, no?
Però són coses que no són incompatibles. Ell era extremadament ambiciós del punt de vista literari, i aleshores doncs, això s'observa en els plantejaments de les seves obres, en la consciència que tenia de la seva condició de poeta. Hi ha vegades que ens imaginem Verdaguer com aquell jove que baixa de la muntanya amb un gabadal de paraules i no sé què, i que pràcticament els versos li sortien sense més. No, no és així. Verdaguer era un personatge que tenia una llengua molt ben assolida, que es va preocupar molt per conèixer bé la llengua, i això vol dir doncs, molts contactes, no només amb companys seus que venien d'arreu del domini lingüístic, sinó també estudi del folclore, recollida de documentació antiga, contacte amb els grans mestres de Contarà, els Margaritó, gent que en sabien molt. Per tant, hi ha tota una feina de base en Verdaguer, realment molt considerable. Llavors, per tant, no és un personatge que de sobte aparegui i deixi nous versos i deixi tot enlluernat. No, és un personatge d'aquells que fa molta, molta, molta feina i com que té molt bona base i té el do de la poesia, doncs produeix els textos que produeix. Però és que si realment tothom que vingués de la muntanya doncs pogués escriure com ell, tindríem una pila de Verdaguers, no? I no és pas el cas.
Recordem que Verdaguer era nascut a Folgueroles, efectivament, o sigui, això de la que quan anirà a la muntanya no és en fi, no és una manera de parlar, ve de la falda doncs, de les Guilleries, dels Montsenys, i baixa, i efectivament hi ha aquesta imatge de Verdaguer vestit doncs, de pagès, perquè ve de pagès, a guanyar premis als Jocs Florals, a recollir premis als Jocs Florals a Barcelona. Ell, el Canigó, està escrit amb cants, no? Amb cants com, per exemple, està escrit la Divina Comèdia, no? De Dant. El Canigó, llavors, a través dels cants, el que vol, el que busca és aquesta èpica, aquest caràcter epopeic, no?
Sí i no. Hi ha alguns cants, són 12 cants en el Canigó, no? I llavors hi ha alguns cants que són realment de batalles entre cristians i sarraïns, i llavors això és el que corresponia pròpiament més vinculat a l'època medieval, que és el que ell buscava com a referent, però també hi ha cants extraordinàriament lírics. I de fet el que fa Verdaguer és superposar l'aventura que ell planteja de la reconquesta, en termes de reconquesta del territori o d'agressió sarraïna en el territori, doncs superposa aquesta idea l'amor d'un cavaller amb una fada del Canigó. Llavors, doncs, clar, tens diguem, el recorregut estrictament èpic i guerrer, paral·lel al recorregut molt més líric i molt més amorós, i també amb tot un vessant de reflexió literària molt interessant.
I el cant de Gentil, quin paper juga en el Canigó? Per què en el cim literari d'aquesta doncs, obra?
Clar, el cant de Gentil té un interès especial perquè si llegim l'obra sencera, doncs hi ha un, com dèiem abans, no, que és un mossenya, doncs hi ha un missatge de base que planteja que la Catalunya del segle XIX havia de buscar una mica les arrels en la Catalunya medieval amb una imatge idealitzada de l'edat mitjana, no? Una imatge en què doncs, la societat estava clarament sense conflicte, estem en un XIX clarament conflictiu des del punt de vista de l'obrerisme, per exemple, i per tant, diu, la idea era que el territori Catalunya podia funcionar perfectament si tenia en compte aquestes arrels cristianes que ens expliquen a Canigó, on ens està explicant en realitat l'origen de la nació catalana. No? Per tant, ell planteja això com a missatge final de Canigó. Llavors, tot sembla que sigui ideològicament constant, però llavors el cant de Gentil, d'alguna manera, planteja una altra proposta. No pas contradictòria, però sí és una proposta que enriqueix. Llavors, clar, el cant de Gentil és una expressió del personatge que podem veure-hi molt l'artista romàntic que té uns desitjos difícilment satisfables, que difícilment poden ser satisfets, i que els expressa en els termes que ho fa en el cant de Gentil, i que és la que Verdaguer va anar construint al llarg de diverses versions. No? I és, en aquest sentit és interessant perquè et diu sí que hi ha un objectiu, un missatge clar en tot el Canigó, però també et diu hi ha una via que no és potser tan constructiva des d'un punt de vista col·lectiu, però que és la via individual, la via del neguit, dels anhels individuals, que també s'han de tenir en compte. No? I, per tant, fa una mica això, una mica de contrabalanç, no contradictori, però sí contrabalanç, del missatge final que després del cant dotzè té un quan ha llegit el Canigó.
I tot això és el que s'explica molt més ampliat i per descomptat, doncs, amb molta més cura doncs, en aquest llibre per abastar una estrella de l'editorial Fragmenta, Verdaguer i el cant de Gentil, escrit per en Joan Santanach Sunyol, amb qui estem xerrant. De Verdaguer us recomanaria que en llegís una biografia o que busquessi una mica del personatge, perquè part de tota la literatura immensa que mos va deixar, doncs té una vida realment, en fi, extraordinària, que ja en tenim alguna biografia, però em falta fer, doncs, no sé, alguna mena de biòpic, de pel·lícula guapíssima, que qui posi pasta, doncs Hollywood o algo, perquè va des d'abans de ser mossenya, doncs té poesies doncs, més amoroses, s'embarca, em sembla que va fins a 6 vegades a les Antilles, embarcat, torna, es fa... Després té una època d'exorcismes, una època una miqueta doncs, de dubte. Té una vida realment extraordinària, Verdaguer, no?
És una vida realment de com deies tu, de biòpic de hollywoodenc. Hi ha una novel·la de l'Albert Valls que es diu Entre l'inferno i la glòria, és llarga, però molt, molt ben feta i que té molt, molt de coneixement de Verdaguer, que planteja en termes literaris aquesta biografia de Verdaguer, si algú vol saber això. Qui era Verdaguer i no llegir una biografia, diguem, estricta, sinó una cosa més literària, però fidel a la història de la biografia.
Disculpa, hi he entrat, Edicions de 1984, que és una, que és una garantia. 1.000 pàgines!
1.000 pàgines té. Sí, però passen ràpid, eh? Està molt ben escrit. Està molt ben escrit i val la pena de llegir. Però bé, en tot cas, no parlen, per exemple, de les versions del Gentil, perquè encara no ho sabien, eh?
Clar.
Però sí.
Molt bé, sí, no, anem a parlar del llibre, que està bé, es parla d'un altre llibre, però parlem d'aquest per abastar una estrella, Verdaguer i el cant de Gentil, que ha escrit Joan Santanyà, que és Sunyol. Tu ets especialista sobretot en Ramon Llull, I ara doncs t'has centrat doncs en fer aquest estudi de Verdaguer. T'interessa aquest vessant místic dels autors?
M'interessa molt. Sí. Crec que és un vessant... M'interessa sobretot des del punt de vista literari, perquè és un vessant, perquè clar, la mística el que explica, el que planteja són experiències difícilment expressables, que són experiències que superen la raó, per tant són difícilment expressables en termes del llenguatge comú. I per tant, des del punt de vista literari, a l'hora de parlar i expressar aquestes experiències, necessiten innovar, necessiten buscar noves fórmules. I per tant, des d'aquest punt de vista, tant Ramon Llull, el seu llibre dedicat a Amat, però amb moltes altres obres, com Verdaguer, en unes quantes obres seves també, doncs, i observes aquest esforç per expressar allò que en realitat no pot ser expressat, perquè una experiència sobrehumana és difícilment expressable en termes humans.
Recordeu que el Canigó, on pertany doncs, aquest cant de Gentil, el Canigó fa referència doncs, a aquesta muntanya, en aquest cas doncs, a la Catalunya Nord, al Rosselló, i Sant Martí del Canigó, bueno, en fi, ell va anar molt, i va pujar molt, era un excursionista, Verdaguer, i bé, es va inspirar. Vull dir que no fa referència al bar doncs, d'una plaça de Gràcia, que també és molt conegut, aquell bar. No, sí. fa referència a una muntanya. Escolta, així com hi ha boixos que... Hi ha garrits, doncs, a Itàlia... Això ho llegia, no me'n recordo on, doncs, que saben doncs, les primeres frases, doncs, els primers versos doncs, de la comèdia, de la Divina Comèdia de Dan, o saben a Anglaterra versos doncs, de Shakespeare, i a França, doncs, d'algun altre autor. Verdaguer no hauria d'estar doncs, més present en les escoles, als centres educatius, no només a Catalunya, sinó doncs, de tot arreu on s'ensenya, on es parla català?
Sens dubte, no, jo trobo que sí. De fet, Verdaguer i molts altres autors, que diguem, el que ens falta aquí és una mica uns quants referents diguem, compartits per tots els que parlem català, que de vegades no els tenim i els hem de buscar en altres literatures. Però sí, vull dir que tothom sabés que el cor de l'home és una mar, tot l'univers no l'ompliria, i tothom sabés què vol dir això, que és un dels fragments del cant de Gentil, el més conegut, doncs estaria molt bé. Però sense cap mena de dubte tenim algunes mancances escolars, i el fet de tenir uns referents comuns, dels quals, evidentment, llibre de Verdaguer és una d'aquestes mancances. Sí, sí.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí. T'agraïm molt, Joan Santanac Sunyol, per parlar-nos doncs, de Verdaguer durant una estona. És patrimoni de tots els que xerrem aquesta llengua mil·lenària i d'aquest llibre per abastar una estrella. Com expliques doncs, com es va anar composant la versió definitiva d'aquest cant de Gentil, potser una de les peces, un dels cims de la literatura de Verdaguer i, per tant, de la literatura en la seva nostra llengua. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Editat per Fragmenta. Aquest món tothom plou.